De les 10 del matí tindrem una nova entrega de l'Operació Sant Beach, avui amb Álvaro Hernáez, doctor en alimentació i nutrició i professor de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, on parlarem sobre per què li tenim tanta mania les carns processades. I cap a 11:15, una mica més tard, serà el torn de les tietes amb Ferran Serra, amb un salamu a Eva Vives, on farem un repàs de l'actualitat i del que ha passat al nostre país a la Setmana Santa. Més enllà, cap a 11:00 PM, saludarem en Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial. A 11:45, l'entrevista cultural. Ens acompanyarà avui la comunicadora i tiktoker Blanca Aguilera, que ens ve a presentar el seu nou llibre, Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. I al punt del migdia, a 12:00, farem parada de solidaria i parlarem a Usman Umar i coneixerem la seva ONG Nasco Feeding Minds. No es perdin la vida d'Usman Umar, que és una brutalitat. I com sempre, arribarem al punt de l'una posant la mira al viure en salut amb Rafa Sanahuja i de la mà del doctor Jacinto Valverde. I la darrera hora del programa l'encararem parlant de moda amb la dissenyadora Inés Farrés. Com sempre, acabarem voltant amb la girocleta d'Olma Giró i posarem punt i final al programa amb en Rafa Sanahuja i el seu Bona Vesprada. Tot això, avui, 2 d'abril, a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I avui sí, i els tenim aquí, tots tres. Sanahuja, què tal? Bon dia de nou.
Molt bé,
no sé per què dic bon dia de nou 8 vegades en aquest programa.
Passa res, tu vés dient.
T'agrada que ho digui?
Ni m'agrada ni em desagrada.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
T'agrada que t'ho digui?
Sí.
Olma Giró, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Votació, què?
Per mi, sempre bon dia.
O sigui, sempre bon dia, eh?
Mentre siguis bon dia.
A mi també m'agrada molt això. Escolta'm, que avui iniciem...
Iniciem.
Preguntes.
Clar que sí.
Preguntes que m'agraden, com per exemple, avui fem un tomb per la vida de qui, Olma Giró?
Doncs avui fem un tomb per la vida de Blanca Aguilera. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Com deies ara fa uns minuts en el teu sumari, Joan Trias, aquí, d'aquí poca estona, d'aquí poc més d'una horeta, cap a 11:45, Blanca Aguilera, la tiktoker i comunicadora, visitarà l'estudi de Ràdio Estel per presentar-nos el seu primer i nou llibre, Lo que los libros de historia del arte no querían que sepas.
Ui.
Ara us preguntareu, qui és Blanca Aguilera? Doncs és una tiktoker de les bones, perquè va guanyar Premi Revelació l'any passat, el 2023, pel seu treball de divulgació als Premis TikTok, que el que vindrien a ser són uns premis a jocs florals, però a nivell de TikTok.
Jocs florals de TikTok, ja m'agrada
això. Jocs florals de TikTok. La segueixen, atenció, més de 850.000 persones.
I vindran totes aquí.
Estel. Sí, aquí fora, Ràdio Estel, posarem...
Amabilitat cadires.
Gràcies.
He de dir que no m'estranya que la segueixin tantes persones, perquè veient els seus vídeos aprens moltíssim, també rius molt, i llavors ara us preguntareu de què parla els seus vídeos. Doncs fa safareig artístic.
Ui.
Safareig artístic, m'encanta el concepte, de fet, ja li dius el seu artístic, artístico, i t'explica doncs safareig que hi va haver doncs, entre diversos autors coneguts, altres no tan coneguts, de fa molts anys, que són molt interessants i que ens apropa al dia d'avui. Per exemple, anem a posar sobre la taula, no? Perquè ara direu, a veure, què? Doncs, dels últims vídeos que ha penjat, cancelando personajes históricos.
Cancelant.
Personatges que han estat cancel·lats per algun comentari, per alguna actitud, etc. També altres, De dónde viene la palabra Bluetooth?
Oh,
és molt interessant. Aquesta. El vestuario de Priscilla, ¿por qué es tan famosa la Mona Lisa? De cop i volta, però, també deixa enrere el safareig artístic i penja vídeos de, que també és interessant, puntuando los pinchos de Logroño.
Escolta'm.
Informació de servei.
No, és artístic, això,
Home.
Després hi ha una que torna amb altres temes, com, per exemple, la escatològica muerte de Elvis, on analitza diverses hipòtesis. També Selena Gómez i la pintura modernista catalana. Un que m'ha agradat molt. Souvenirs horteres segovinos.
Souvenirs horteres hi ha a tot arreu,
Exacte.
La sorpresa és que no hi hagi cap que no sigui hortera.
Exacte.
Aquí estem. Llavors també a vegades es posa una mica intensa la Blanca Aguilera i fa vídeos que diu ¿por qué el corazón es el símbolo de l'amor? I d'altres que ho porta més en un terreny mundà, que diríem, va al cinema i a part de fer-te la referència artística, històrica i cinematogràfica, perquè sap moltíssim la Blanca, també et fa un vídeo, penja un vídeo explicant-te ¿por qué tomamos palomitas en el cine.
Mira,
sí.
Bona aquesta, eh?
Di que sí.
Però sap de tot, aquesta dona.
Sap de tot. El llibre que ve a presentar-nos, en parlaran després, és superinteressant. Aprens de tot, és molt i molt didàctic. I ja per acabar aquest tom per la vida de la Blanca, anunciar, estimats oients, que és Blanca Guilera, no Guilera. Aguilera, eh? Guilera. Que, de fet, ho posa a les seves xarxes socials. Ho deixa molt clar. És Guilera, sense la Blanca Guilera.
Guilera. Doncs ho tindrem clar, ho tindrem clar. Gràcies, Olma.
De res.
I tal dia com avui, Judit Vallès...
Tal dia com avui...
Saps què em recorda aquesta cançó? Robot, la pel·lícula d'Aberger, que no
Robot
para
Dream.
De sonar
Robot tota Dreams. La pel·lícula. Gran pel·lícula.
No para de sonar aquesta cançó, sí, sí.
Sí. Doncs tal dia com avui, el 1940, es publicava Poeta en Nova York, de l'escriptor espanyol Federico García Lorca, un poemari que va escriure durant la seva estança a Nova York i que es va publicar 4 anys després de la seva mort. I tal dia com avui, el 1975, s'acabava la construcció de la torre CN de Toronto, Canadà, amb 553 metres d'alçada, que es convertia en l'estructura més alta del món en aquells moments. I tal dia com avui, el 2005, va morir el papa Joan Pau II a la ciutat del Vaticà.
Doncs mira, també un record per ell, per el papa Sant Joan Pau II.
Anava, ja, anava a dir el cel sigui, sí. Però està. L'Església ha dit que el papa està al cel.
Evidentment, exacte. Evidentment. Anem a la frase del dia, Rafa.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisterida!
Analitzarem a partir d'avui i per donar-nos un homenatge cada dia una frase que serà de la meva elecció. I avui comencem amb una persona que està molt de moda, porta molts anys de moda.
Sí.
Parlem del meteoròleg Tomàs Molina.
Ui.
Ha dit darrerament: jo no sóc polític, ni crec que ho sigui mai, però tal com estan les coses he decidit presentar-me. Com diuen Lelutier, analitzem-ho la frase. Clar, jo no soc polític ni crec que ho sigui mai, però tal com estan les coses he decidit presentar-me. Parla en primera persona, jo, aquí hi ha ego, una mica d'ego, jo, i queda clar que anunciarà una coseta que és seva, eh? Després diu, no, jo no soc polític, negació, el no, i aquí ve la sorpresa, perquè algú està anunciant que es dedicarà a la política. Jo no soc polític, ¿vale? Ha dit que es dedicarà a la política. Podríem dir, bé, Tomàs Molina, és cert, però vaja, que ja ho sabíem, tu no ets polític, tu ets meteoròleg. Són molts anys de veure't fer gestos davant una pantalla i moure núvols cap aquí, i frentes cap aquí, i la marejada i la marejadilla i tal. Però vaja, que és el més sorprenent de tot, bé ara. Ni crec que ho sigui mai.
Home. És que l'altre dia, quan vaig veure aquest tuit, quan va anunciar Tomàs Molina que aniria
dos
a les
minuts,
llistes,
per anunciar-lo.
Em vaig fixar exactament en el mateix que estàs analitzant tu ara.
És que diu, jo no soc polític ni ho seré mai.
Ni
home,
ho seré mai.
Si et dedicaràs a la política, encara que no ho siguis, doncs una mica de voluntat, no, Tomàs Molina, de ser polític. Tot i que ben pensat...
Però si que ho seràs.
Sí que seràs.
Un càrrec polític.
Com a mínim,
sobre
el paper, seràs polític.
Clar, clar, clar.
Tot i que ben pensat, és un exercici de sinceritat. Eh? Molts no tenen ni punyetera idea de política i creuen que ens els creiem. En fi, no trec la llista d'aquesta gent perquè no acabaríem. Per tant, conceptes clars, no sóc polític, això ja ho sabíem, no ho seré mai, val? Perfecte, t'ho comprem. I aquí ve la segona part. Però tal com estan les coses... Està dient, les coses estan muy mal, hijo mío.
Ai.
He decidit presentar-me. És clar que sí, campion. Per tant, molta informació en poques paraules, sobretot el concepte de les coses estan fatal, però fatal. Amb els polítics anem fatal, però fatal. Provarem amb meteoròlegs. I per què no altres? Podríem, jo què sé, presentadors de televisió que es facin polítics, també.
Mira, avui Francesc Mauri crec que fitxarà per la CUP, però un altre partit.
També, eh?
L'altre dia Xavi Corral li va preguntar. Xavi Corral, que està... Està disfrutant molt,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, està...
Presentador del TN. Sí, sí, l'altre dia li preguntava a en Mauri si continuaria donant el temps o no, saps?
Ah, molt bé, clar. I què?
Passarà de donar el temps a donar la nota.
Continuarà.
Tomàs Molina ha dit que continuarà a TV3, però sense sortir a les pantalles. En la ombra. És el que ha dit
que per un meteoròleg està molt bé això.
Està molt bé estar a la obra. Bueno, presentadors, futbolistes, podrien presentar-se futbolistes també. Jo crec que si es presenta ara mateix Cubarsí, ha estat practicant.
Tota la Setmana Santa, Cubarsí.
Sí. Els meus fills es deia, Cubarsí, ven aquí. I ells venien. Escriptors, per exemple. Jo crec que la Blanca Aguilera, que sap de tot, podria presentar-se també tranquil·lament. Sí, sí. Després li podem dir les preguntes incòmodes, si voleu. Si us plau, entre tots, a veure si la classe política es renova una mica. I fins aquí la meva anàlisi de la frase.
El divendres li preguntarem al Miralles, eh?
Ah, sí, es vol presentar.
Sí. Clar.
Home, no fos cas.
Jo crec que ja tots els partits han d'anar amb el seu meteoròleg.
Exacte.
De capçalera. Exacte. Val? I fins aquí la meva anàlisi de la frase del dia.
Si te caballo viene de bonanza.
La caravana.
Va, com sabeu, com cada dia de cada dia que tenim programa, a la darrera hora d'aquest programa anirem a fer un vol amb la girocleta. Giro, per on ens portaràs avui?
Doncs ahir va ser dilluns a Pasqua, el dia de la mona, un dels dies més dolços de l'any.
Xocolata bona, xocolata amb vols.
I com que ahir va ser dia de la mona, avui encara parlem de mones. Sí, i avui ens preguntem i us preguntem quina ha estat per a vosaltres la mona de Pasqua de l'any? Perquè cada any hi ha una mona.
Ah.
Hi ha diverses opcions. Heu dit, hi ha gent que diu que aquest any ha estat la mona de l'Aitana Bonmatí perquè va guanyar la seva primera pilota d'or. També es veu que s'han venut moltes mones del Girona. Molt bona temporada. Del Barça crec que no tantes. En aquest cas, Barça femení sí, però Barça xavinyeta no tants. També hi ha qui diu que ha estat l'any de la mona d'en Son Goku, perquè recordem que es va morir el creador
de Drac. Molt bona de Drac. A més, bola de drac, mira.
La bola de...
És una bona mona,
una
no? Amb les...
Sí, clar. Etcètera, etcètera, n'hi ha moltíssimes. Llavors, és una pregunta que tenim moltes ganes, no de respondre a nosaltres, perquè no ho sabem. Jo podria dir com a molt les que he vist per casa, però qui de ben segur té alguna resposta més clara és una autoritat en el món de les mones, que és ni més ni menys que el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, l'Antoni Ballart, que podrem saludar a quarts de dues.
Molt bé.
Llavors, la pregunta del milió, evidentment, serà quina ha estat la mona de l'any, la més venuda, si calarons què tal, si han sigut més o menys cares que altres anys.
Quantes han venut? Perquè...
També s'ha de quedar un fotimer, eh?
Si les tradicionals persisteixen... Sí. També m'agradaria ser... Vosaltres sou padrins o padrines?
Sí.
De quants? Un? Tens un fillol?
Jo també.
Padrina?
Sí, però no li faig mona, li fa el padrí. Jo faig palma.
La palma.
Ah, tu fas la palma.
Sí, us ho repartiu. Tu, Rafa?
Jo sí, jo tinc diversos, però són tots ja... Estan crescudets. No...
Aquí hi ha l'altra pregunta. Creieu que has de tenir mona fins a quina edat?
Fins a quina edat.
Mira, l'altre dia la parellada ens deia que fins als 7 o 8, perquè són els ous que hi caben a la mona.
Mira, doncs, segons la tradició, que jo no ho sabia, és fins als 12, perquè has de posar un ou per cada any de l'infant.
Ah, exacte, una cosa així és.
Tradicionalment, quan tenies 12 anys, feies la confirmació, comunió-confirmació, llavors era com quan al final de... No, en aquest cas no ets, si ets major d'edat als 18, ja no
entens.
El passo són els...
Jo no tinc mona, però me la compro jo, escolta'm.
Ah, molt bé.
A mi me n'han fet aquest any, eh?
A mi me'n fan encara, també. Però amb diners, o sigui, amb sobre.
Ah, això reconverteix.
És la mona,
això reconverteix.
A partir dels 18, la meva mona va ser format reduït sobre.
És
encantada.
És així.
Posa't en la butxaca amb molta discreció.
Sí, també, és cert. No, en aquest cas no tant.
Missatge pel meu fiol, no es reconvertirà. Saps el que et vull dir?
Ben fet. La jo mona vull llançar mona. Un missatge. Jo vull ser padrina, no sóc padrina, sisplau. Vull apadrinar algú, gràcies. Avui, que a quarts de dues parlarem amb Antoni Ballart, el president del Gremi de Pastisseria Barcelona.
Anem a la propera estació, va.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Ha passat.
Propera estació.
Home, perdona.
Que farem demà pel temps. No estàvem parlant dels meteoròlegs?
Ja sí que sí.
Doncs ja està. El temps.
Tren va tard. Arribarà demà.
Mira, però si això és molt català. Aquí passa sempre a Catalunya. El tren sempre va tard.
No m'ho podia creure. No m'ho podia creure. Per tant, propera estació, Capravo. Anem de compres, eh?
Anem de compres. I encetem més. Encetem més.
Compte aquí. Estic nerviós.
Jo també estic molt aguitosa.
Per saber quins espàrrecs...
Espàrrecs.
Bueno, no vull avançar res. Ara us detallo què porta la nova cistella Cap Bravo, però tenim aquesta nova cistella. Tenim cistella per esportistes. Adrián.
La patrocina Pau
Curvasí. Adrián, lo he conseguido.
Sí.
Això ho diuen els nostres oients quan venen i agafen la cistella i la aixequen com Rocky Balboa i diuen, lo he conseguido, y el mío. Bueno, tenim, atenció, és una cistella especial per esportistes, per portar una vida sana. És que Cap Bravo està molt atent a aquestes històries. Refresc isotònic de llimona.
Home!
Oli d'oliva siurana, perquè això és salut. Això és sempre salut. Sí.
Mira, una culleradeta de llimona, una culleradeta d'oli.
Ja està. I vinga, i a fer esport, i a pujar les escales de Filadèlfia.
Això és així, eh?
Després tenim una cosa que, a veure si m'ajudeu, pasta tauró integral d'espelta.
Com?
Ah, és la que té forma de taurons, per la sopa.
Ah!
O no?
Pensava que era pasta de tauró. Dic, com?
Jo també pensava...
Ai, no està per la sopa.
Judit, m'has tret la il·lusió. Jo pensava que havien agafat un tauró.
Una cosa, vosaltres mengeu pasta de tauró i jo sopa de lletres, com a molt, però amb figuretes de tauró.
Jo pensava que havien agafat un tauró. Clar, havien machacat.
Sí.
Ah, mira, tiburón, es diu.
Claro, pasta tauró integral d'espelta. Si ets castell de castellano parlant...
Que el paquet de pasta posa pasta tiburón.
Tenim flocs de cibada... Això per, jo què sé, per anar, per esmorzar o pel que sigui. Suc de taronja, per tant, cistella premium, oli d'oliva i suc de taronja. Nou sense closca, allò per picotejar una mica. Barretes de cereals amb xocolata i després la part de la higiene personal. Gel, proteïna, llet, bel. Gel, proteïna, no se'l mengeu, eh? Que avui en dia tot és proteïna i això enganya molt.
Sí.
I desodorant, proteïna... Llet verd, tot és proteïna, la cistella.
No has anomenat...
Per tant, no, lamento.
No passa res.
Ja sé que és gran la decepció,
no,
però
passa res,
jo crec
perquè...
que el nou producte serà la pasta de tauró.
Exacte. Sí.
Amb la pasta de tauró.
La
pasta de tauró ens donarà què parlar. Per tant, doncs, avui fem també una pregunta que a Bravo recuperen aquesta maquíssima tradició. Avui és el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil.
Que marquen, trobo.
Sí.
No? Són els que et fan agafar ganes de llegir després.
Ah, clar.
La superbruixa, Jerónimo Stilton...
Sí. I la seva importància. Sí?
Mira,
doncs anava a preguntar-vos...
Eren parell o germans.
La pregunta ja us dic ara quina és. Quin va ser el llibre de la teva infantesa? Quins llibres... Quins llibres a la infantesa us van enganxar? Tu ja ho tens clar?
Sí. Era un llibre que es deia Contes per telèfon.
Contes per telèfon?
Sí, se'n deuen recordar molt poca gent.
De Gila?
No, eren contes humorístics per nens.
Sí. Això als nens
breus.
Els agrada molt.
Sí,
la coseta humorística,
sí.
L'acudit.
Es deia Contes per telèfon i era molt xulo.
I et vas enganxar aquell
llibre. Sí, moltíssim. Molt.
La Olma Giró.
A mi m'encantava la saga de Jerónimo Stilton.
Jerónimo Stilton,
igual. M'al·lucinava.
Jo crec que és una cosa generacional, eh?
Amb aquelles lletres especials en les paraules.
No, i les pàgines que feien olors.
Olor, tu també?
Sí.
T'apuntes aquesta història?
Jerónimo Stilton i Tea Stilton també m'agradava molt.
Jo no l'he dit, però ja que parlem de personatges, també Tintín. Soc un gran fan de Tintín.
Però és llibre, eh? Que m'he estat informant. No és còmic.
No és còmic, eh?
No.
Llibre és llibre.
És llibre val. Juvenil i infantil.
Val.
El còmic és una altra història.
No, perdó. El cor damunt la sorra. Un llibre preciós que, de debò, pares i mares que ens esteu escoltant...
El què, perdó?
Compreu-li
el cor damunt la sorra.
El cor damunt la sorra.
No sé com ja ho part. El cor damunt la sorra. De debò, apunteu-vos al recomanació del dia. Donareu les gràcies.
El cor damunt la sorra.
Ara et dic com el Jordi i un part. És un llibre que va fer per la seva filla, que és preciós.
Però és llibre, eh?
Llibre, sí, llibre infantil.
Val. No, perquè si no entra en la
categoria. Amb il·lustració i lletra, les dues coses.
Les dues coses. Perfecte, doncs aquesta és la recomanació d'Olma Giró, a part de Jerónimo Stilton. Jo recordo molts llibres de Star Wars. No sé, jo quan era petit...
Llibres,
novel·les de Star Wars.
Ah, no sabia que n'hi havia.
Sí, home, sí, n'hi ha de tot, de Star Wars.
Jo pensava que hi havia còmic.
I còmics també n'hi ha. Però, és que n'hi ha absolutament de tot. Doncs jo, a mi m'agradaven els llibres d'històries de Star Wars una mica paral·leles. Per tant, només perquè ho sapigueu, celebra avui el Dia del Llibre Infantil i Juvenil perquè coincideix amb el naixement, el natalici de l'escriptor danès Hans Christian Andersen. que és l'inventor de molts contes infantils, d'aquests que ens deixen normalment traumatitzats.
La xica de fòsforos, de los fòsforos.
Doncs, no? Doncs aquests que...
La, caja
la princesa i el pèsol.
També.
Oh, sí, té un munt. Total, que aquesta és la pregunta d'avui de la cistella Cap Bravo per participar. Proper sorteig divendres amb aquests nous productes de la cistella del mes d'abril.
Pasta de
Tauró. Qui va ser... Pasta de Tauró. Qui va ser el llibre de la teva infantesa? Quin va ser el llibre de la teva infantesa o de la teva edat una mica també juvenil? També entra. Respostes, sisplau, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I divendres...
Si és que, la, si és que la, la promo es fa sola. Vols pastar de Tauró? 663-99-30-62. Respon la pregunta que et feia Rafa Saneuja. Quin és el teu llibre de la infantesa? Gràcies, Rafa. Fins ara, eh? Anem tardíssim. Va, anem a publicitat. De seguida parlem amb Álvaro Hernáez de per què li tenim tanta mania a les cans processades. Això passarà ara aquí a la caravana. Va.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sandvitx, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, el 2015, l'Organització Mundial de la Salut alertava, causant un gran enrenou sobre la relació entre el consum de carn processada i la carn vermella i cert tipus de càncer. Per què va impactar tant el posicionament de l'Organització Mundial de la Salut? Doncs bé, perquè classificava de forma rotunda la carn processada com a carcinògena per als humans amb una evidència del grup 1. És a dir, igual que el tabac i l'amiant, per exemple. De fet, estudis epidemiològics han demostrat que el consum pot provocar càncer colorectal. Des de llavors, aquests productes, ho sabem, no s'han retirat del mercat, sinó que segueixen a disposició del consumidor. Són productes, a més, més barats que les carns més naturals, per la qual cosa són molt consumits. Però són realment tan perjudicials per la salut? Quins efectes produeixen? Quanta carn processada podem consumir sense patir riscos? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, classificar conceptes i tractar de saber si hem d'anar amb tanta precaució amb la carn processada, ja podem saludar a Álvaro Hernáez. Ell és professor dels graus de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciència de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Álvaro, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Però, Álvaro, comencem pel més bàsic. Si parlem de carns processades, igual és un nivell molt bàsic, eh? Però pels que no hi estem acostumats a saber ben bé què és, per molt que tinguem el concepte al cap, quan parlem d'aliments processats, ben bé de què estem parlant?
Bueno, pues qualsevol aliment que hagi passat per, un, bueno, pues per una sèrie de transformacions importants a nivell tecnològic, em va dir pues que bueno, van a la indústria i els transformen, sobretot pues, per fer, perquè aguantin més, que es puguin conservar més temps i bàsicament que, bueno, pues que puguin durar més temps sense fer-se malbé, bàsicament. Mm.
Són fàcils d'identificar per al consumidor aquest tipus de productes?
Jo crec que sí, eh? O sigui, al final, quan pensem en aquestes coses, pensem en els embotits, a veure, segur que tothom a casa sap el que és un fuet, un pernil, tenir un això, o per exemple, pues, hamburguesa... Quan veiem un tros de carn, bàsicament, quan és fresc ho sabem, i qualsevol cosa que porti carn que no sembli un tros de carn fresc, tipus vedella, tipus xai, tipus porc, pues, seria la forma d'identificar-ho.
Ara ho explicàvem una mica, però quins són els principals riscos per la salut associats al consum d'aquestes carns processades?
Bueno, a veure, s'han fet moltíssimes, moltíssimes investigacions al respecte i des de pràcticament fa 50 anys i ja sabem que bueno, les persones que porten un consum més elevat d'aquests tipus d'aliments pues, tenen incrementat el risc de patir, diguem-ne virtualment, pràcticament totes les malalties cròniques greus, des de pues, atacs al cor, des d'infarts cerebrals, des de nombrosos tipus de càncer, ho has comentat tu, càncer colorectal, càncer gàstric, càncer de mama, per exemple, a nivell de les dones.
Clar, és que, dit així, és molt bèstia. No?
Bueno, el tema és que l'evidència és la que és. O sigui, quan poses endavant les evidències que hi ha a nivell científic, si tu poses en una sala 100 persones que mengen molta carn processada i en una altra gent que no en menja cap, estic convençut que podem fins i tot a l'ull reconèixer aquesta gent. Dius, ah, val, és que el seu estat de salut és pitjor, i ja t'ho dic, des de malalties cardiovasculars, des de càncers de moltíssims tipus, diabetis fins i tot, o sigui, les evidències a nivell de grans estudis en humans, és a dir, amb milions de persones en humans, diuen això. O sigui, l'evidència a vegades és una mica crua, és una mica això, fa una mica de por, però és el que hi ha.
Clar, entenc el que més afecta, suposo que són els additius utilitzats en aquestes carns processades.
És un sumatori. O sigui, perquè partim de la base que les carns en general tenen bueno, pues una sèrie de components seus, les proteïnes càrniques són molt interessants perquè són de bona qualitat, però sí que és veritat que fan algunes coses que no són del tot interessants a la salut, però a més les processades el que tenen és un afegit molt gran de sals, un afegit molt gran d'alguns conservants que no ens interessen gaire, per exemple, pues, sals fumades, que, o sigui, el gust fumadet aquest que tenen a vegades els embotits, és una cosa que tenia sentit per conservar-lo fa temps, però és un component que sabem que està darrere de la producció de càncer. També algun altre tipus d'additius com els nitrats i els nitrits i fins i tot el greix saturat que porten. O sigui, al final és com totes les coses que se li posen a una carn perquè duri més temps i perquè sigui més gustosa, bueno, pues, tenia un sentit fa uns anys, però ara veiem coses que no és tan segur com pensàvem.
Clar, ara parlàvem de malalties greus, parlàvem de diversos tipus de càncers, parlàvem de certes cardiopaties, anant al nivell més baix d'afectació, influeixen les carns processades en com tenim la microbiota intestinal, per exemple?
És una de les explicacions que hi ha enrere per veure què és el que fan, perquè és el que et deia, pues hi ha una sèrie de qüestions d'additius, d'afegits que no ens interessen, però una de les coses que sabem que passa i que permet explicar moltes de les coses que hi ha al voltant del consum d'aquests aliments és que canvien, sabem que ara els bacteris que hi ha a l'intestí canvien segons la dieta, pues diguem-ne que un dels aliments que més fa que canvien cap a un perfil pitjor són aquests tipus de productes i és un dels mecanismes que ens permet explicar per què s'incrementa el risc de patir pues, jo que sé, infarts, atacs infarts cerebrals també, o diabetis, per exemple.
Per tant, les carns fresques, entén, les que no són processades, podem dir que són sanes o també presenten riscos? O sigui, certs riscos?
Tu mateix ho has dit, O sigui, la OMS, bàsicament, fa temps ja va dir que les processades eren carcinogèniques tipus 1, que vol dir que l'evidència... O sigui, estem segurs que fan càncer, al igual que el tabac, i les fresques és tipus 2, que és altament probable que siguin, que produeixin càncer. Doncs, en general, l'evidència científica ens suggereix que com més les reduïm millor, sobretot perquè a més venim d'uns consums molt alts, o sigui, perquè només per posar una mica al nostre voltant, estem menjant 4 vegades més la quantitat de carn que cal. Si ja ens anem a carns vermelles i processades, podem arribar fins a 8 vegades més de la recomanació, o sigui, que és que...
Entre 4 i 8, quan hauríem de menjar carn en una setmana?
O sigui, la recomanació actual és no passar de 2 a 3 vegades setmanal, O sigui, no passar de... D'això és les recomanacions que es fan a Espanya, als col·legis de nutricionistes i dietistes, és el que es recomana. I sí que és veritat que això és una mica conservador, Perquè el tema és que ara sabem que les dietes vegetarianes i veganes i dietes que redueixen moltíssim el consum de carn són perfectíssimament saludables, no hi ha cap problema, i, a més, el tema és que partim d'un escenari en el qual hi ha un consum molt alt. Doncs, bueno, pues, la forma de tractar de reduir-ho és dir, bueno, pues venga, si la gent està menjant, no sé, pues 6 vegades a la setmana, pues venga, anem a dir 2-3 per a veure si abaixem una mica, perquè no seria realista a dir zero, perquè seria una mica complicat i al final també hem de pensar que fer una dieta és complicat a vegades, eh? O sigui, no ens podem aquí posar extremadament taxatius perquè...
Mira, com que és, com que és complicat, Álvaro, i ara ho deies, eh? Clar, nosaltres anem al supermercat a comprar, o al mercat, i el més fàcil, i perquè tothom ho tingui al cap, jo no estic segur que mentre estàvem parlant molts oients tenien al cap, com jo, la típica safateta, no? De talls de carn, això és carn processada, per exemple. Si no volem comprar tanta carn processada o tanta carn, encara que sigui fresca, perquè tan repetit no va bé per l'organisme, quins són les alternatives? Quines en són les alternatives?
Sí, el primer que sempre diem és reduir quantitats. És a dir, d'entrada, estem acostumats a tenir un tall de carn que és molt gran, potser, de carns fresques, de vedella, de xai, del que sigui. Pues potser fer una mica més petita la porció que ens posem i acompanyar amb, pues això, amb més verdures, amb més hortalisses al costat, al plat, per exemple. O sigui, seria una qüestió. Després, a nivell de cuinats, és a dir, si algú fa pues una pasta o fa un arròs cuinat, es poden afegir altres coses que donen gust a la recepta i que ens permeten abaixar la quantitat de carns d'aquest tipus que podem posar. I després també, o sigui, és veritat, és fer un esforç. O sigui, aquestes carns, o sigui, es mengen molt perquè és que ens agraden. O sigui, és una cosa fàcil de menjar i és gustós, és més gustós que menjar-se, jo que sé, unes espinaques. Al final és més bueno, pues no agraden tant, és veritat. Però bueno, també tenir en compte això, que són aliments que semblen que són innocus, que no fan res, i al llarg termini, bueno, pues plantejar-nos anar reduint-los i substituint-los i potser, pues, això, pues, si podem passar d'aquests tipus de carns a carn blanca com el pollastre o poder passar a més peix o poder passar a fer alguna truita més o poder passar a menjar fins i tot pues, més llegums o fins i tot... Al final això és treure'ns del cap aquesta idea de que la carn ha d'haver-hi carn tantíssims plats al nostre voltant que, bueno... costa, perquè venim de menjar com mengem, però això, pues, reduir la grandària de la porció, substituir, alternar i ser conscient que tot i això, la carn, bueno, pues, si podem reduir-la d'alguna forma, millor que millor.
Ara hi tornarem, a com ens afecta a nosaltres les carns processades al nostre organisme, però quin impacte té el consum de carns processades en el medi ambient?
Clar, ara està molt de moda, sobretot perquè s'ha fet el càlcul de, per exemple, de la pol·lució ambiental, per exemple, que està associat, perquè bueno, és una de la indústria al voltant, la indústria càrnica és una indústria força, força contaminant, ja sigui a nivell de generar CO2, com a nivell de contaminació d'aqüífers, més el tema de la producció, o sigui, és una de les que té una empenta ambiental més important, més gran, i això al final, vull dir que ja s'ha vist que no és un aliment, o sigui, les evidències diuen que el consum de carns està associat a més problemes de salut, però és que també sabem que hi ha un problema a nivell del món de sostenibilitat, o sigui que per moltes raons és recomanable fer una reflexió.
Clar, ara ens deies, Álvaro, aquest tipus de carn o aquest tipus d'indústria és contaminant, aquest tipus de carn processada és dolenta per la salut... Però la indústria que hi ha al darrere és enorme. Jo no sé si en sabràs la resposta, però com s'explica això?
Bueno, al final és això perquè penso per un costat. O sigui, Espanya és un dels grans productors i exportadors d'aquests productes a nivell europeu. D'entrada, això, tenim una indústria... És més, som una mica tebis en el tema de les recomanacions a aquest nivell perquè la indústria té moltíssims diners i fa molta pressió i... Bueno,
clar,
pues...
si l'OMS...
Sí.
Clar, jo em poso la pell de l'oient ara mateix i t'estava escoltant. I, si l'OMS diu que aquest tipus de carn processada és del grup 1, per tant, és molt perillós prendre-la constantment... perquè no es posen uns barems europeus que ajustin això, no?
S'han intentat... Hem viscut al nostre voltant de l'antic ministre de Consum dient, bàsicament, transposant el que deia la normativa europea, dient les carns processades i la carn és una cosa que s'ha de reduir, i fins i tot el president del govern va sortir dient que, bueno, que no passa res per un dia menjar una... I dius, a veure... Clar, tenim per un costat un discurs una mica tolerant cap a aquestes coses i després tenim, insisteixo, una indústria que, bueno, pues li interessa vendre i al final que vingui gent a dir no, és que les evidències científiques diuen el que diuen, no li interessa perquè perden diners, perquè genera una mica de por en el consum, o sigui, el consumidor, i clar, al final és això, que si tu tens quan tu tens un discurs no molt agressiu, però almenys dius aquestes coses a nivell públic, pues et tiren a sobre, es generen, per exemple, es fan estudis que fan una mica de soroll que diuen no, la carn és rosa, que no és tan dolenta, o no... Estem generant un soroll al voltant per confondre la gent. Perquè, i és més, perquè quan confonem a la gent diu, si és que tot és dolent, pues què menjo? Pues menjo aquí un... Bueno, pues me'n vaig a barbacoa, perquè és que és... Pues és que les verdures són dolentes també. No, a veure, no. El tema és que es genera un soroll intencionat i, a més, hi ha un moltíssims diners, o sigui, la gent que ens dediquem a la prevenció no tenim tants diners com la gent que produeix aquest tipus de productes.
Això és veritat, que n'estem una mica farsa tots plegats, d'estudis que ens diuen que menjar amb sal és molt bo, i d'aquí 10 anys et diran que menjar amb sal és molt dolent.
Bueno, però és que el tema és que el 99% dels estudis diuen que menjar molta sal és dolent. Mm. Hi ha un 1% que diu que no, i clar, i això fa soroll, o per exemple, va sortir un en plan de la mejor bebida després d'entrenar és una cervesa. No, després d'entrenar la millor beguda que pots prendre és un got d'aigua. Sisplau. Però clar, hi ha una indústria d'alcohol al voltant que li interessa fer un soroll perquè la gent es confongui i diga, si és que és boníssima la cervesa. Bueno, la cervesa és boníssima si vols passar una bona estona amb amics en una terrassa, però a nivell de salut no. I l'evidència científica és la que és. Pues en el cas de les carns és igual, però clar, és... quan parlem d'indústria alimentària, quan parlem de recomanacions alimentàries, sempre hi ha aquest soroll intencionat. I tothom, crec que quan fa una reflexió, diu, no, si tothom sap que el que és saludable el té força clar. I volem agafar-nos a coses que ens van millor perquè ens agrada més menjar això, un tros de carn que no, pues, jo què sé, un peix bullit amb una amanida. És més
deixa'm fer-te dues darreres preguntes respecte a això que ara ens deies. Aquesta secció que es diu, alhora fent sorna, fent una mica d'ironieta sobre la famosa operació Bikini, nosaltres li hem decidit posar Operació Sand Beach. Si vull aprimar, he de deixar sí o sí de prendre processats?
A veure, el tema d'aprimar-se és una qüestió de calories. És a dir, al final és... Bueno, hi ha més coses, però simplificant, s'ha de fer una dieta el més complet possible, és a dir, que cobreixes tots els... Pues això, que hi hagi verdures, frites, llegums, etc. Però clar, això, alguns tenen més calories, algunes menys. Pues has de tenir una cosa equilibrada a nivell d'energia. I després també acompanyar-lo amb una activitat física moderada, etc. per poder això... El tema és que les carns processades no és un dels aliments que més ens interessi promoure en una dieta saludable. Si algú en menja, bueno, pues que sàpiga que això ha de ser una cosa excepcional. Sí que és veritat que si algú en menja molt, és una font important de calories perquè porta força greix i tal, o sigui, s'ha de tenir cura. Però que, o sigui, que això és... Hem de pensar més a tot, o sigui, no focalitzar-nos només en un grup no cal, és a dir, pensar en fer una dieta el més equilibrada possible, el més saludable possible i sobretot no excedir-nos a nivell de quantitats i cremar el que puguem, pensant en... Però és una hipersimplificació això, eh? O sigui,
sí.
Després això s'ha de fer, s'afila més fi.
I ara sí, finalment, encara que sigui una simplificació, ara em parlaves de menjar més saludable, eh? Álvaro, menjar més sa és menjar més avorrit?
No, o sigui, el tema és que menjar més sa implica més esforç. Això sí que és veritat. O sigui, i anem en un món en el que va tot molt ràpid, arribem a casa molt tard i s'ha de comprar i tal. Sí, però s'ha de pensar més a nivell de la compra que fem, de cuinar a casa, de planificar, perquè sense planificació al final tirem més a productes processats perquè són més ràpids, més fàcils i més gustosos. I sí, s'ha de dedicar més temps. Més avorrit, home, si no vols dedicar temps, potser es torna una mica més avorrit, però... Sí, és afegir una miqueta de temps a nivell de planificar, i no només a cuinar, eh? Sí, és només pensant a les... Doncs, quan comprem, quan cuinem, quan organitzem... Al final, sí, implica més esforç mental, més soroll mental.
Álvaro Hernández, professor del grau de Farmàcia i de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 20 minuts i arribem a les 11 del matí, com cada dimarts. Nosaltres que saludem, per exemple, Ferran Serra. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Eva Vives.
Bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Bon dia.
Montse Lamua, que ja ha posat la seva laca particular al micròfon de Ràdio Estel.
Home, clar, només faltaria. Bona Pasqua a tothom, eh? Encara que és una mica endarrerit, sí, però sí, bona sí. Pasqua.
No, no, no és endarrerit gens.
No. Estaves en ello.
No. Mira, molt bona Pasqua, precisament, us vull comentar una mica això. Què heu fet durant la Setmana Santa? Heu marxat fora, no? Us heu quedat a casa, Ferran?
A casa i seguint totes les costums d'aquestes dies, sí. Ahir, doncs...
Què vas seguir? Des de Ràdio Estel?
Una mica, sí, sí.
Cada Setmana Santa
sí.
Oferim programació sí, especial sí, amb sí. Totes les litúrgies, etcètera.
Sí, sí. I ahir, el dia de la Mona, que ens ajuntem
sí,
amb una colla de mones...
Ets padrí?
Sí, sóc padrí de tres.
De tres, eh?
Vol dir que són tres mones. Vol dir...
Deixem els quartos, una mica?
Sí. L'amoïnamenta de que ha de coincidir la figura que els hi agradi amb la mena de xocolata, perquè un ha de ser xocolata negra, l'altre xocolata blanca i l'altre xocolata amb llet. I això coincidir que si una que sigui una cosa de bàsquet, l'altre que sigui una figura no sé què, i jo, a la meva edat, em van regalar la primera mona. No m'havien mai fet la mona.
Fixa't. Boníssim, això.
I els meus fills, com cada any, quan encarreguem, vaig anar a la meva filla sí. A encarregar les mones, dic, mira, veus, això és una cosa que jo mai... I el meu padrí vivia al pis de sota.
Fixa't.
I mai. I total, que sempre heu de dir que allò... I d'amagat, pues, la meva filla em van fer una mona.
Eva, tu ets... mira, la Montse ara fa com allò dels teatres que odio tant. Ja l'hem obert? Sí, ja l'hem obert, el Carmelet. Eva, què?
Jo només vaig sortir el dijous,
sí?
Que vaig anar a Sitges.
Home!
I no hi havia playa.
Clar, vas veure el temporal,
aquí no hi ha playa, sí, no
vas havia... veure el temporal de mar, que déu-n'hi-do el que ha afectat el litoral.
Havíem dit de sortir un dia i estava, bueno... Semblava que el dijous anava a fer bo,
sí.
El que passa que, bueno, si hi havia temporal i no hi havia platja, ni la gran ni la petita, ni unes oles monumentales.
Sí.
Però
sí.
Va ser un dia maco, va estar bé. Sí. Resta, no, pues coses aprofitant per fer coses.
Tu ets madrina o no?
Sí.
Fas mona o fas palma?
Faig mona.
Fas mona, eh?
Sí.
Què?
Bé.
D'un?
D'un, sí.
D'un, eh? Encara no ets com el Ferran, que de tres. Estic, és que m'he imaginat treure la xequera a l'hora de pagar.
Ui.
Perquè les mones... Després en parlarem amb l'Olma Giró a la girocleta d'avui. Però... Allò és com els panellets, una mica, eh? Que pugen de preu... Que no ho vegis. Montse.
Digues.
Què tal aquesta Setmana Santa?
Jo molt bé. Molta penitència.
Sí.
De debò? Vaig anar a un càmping i estava...
Has anat a un càmping?
Sí, amb un galop, sí, a
molt
Sant
bé.
Joan de les Abadeses. Se'm va trencar el cotxe.
Tu saps que Sant Joan de les Abadeses... Us explicaré una historieta que... jo crec que aquesta ràdio està en farts de sentir-me-la, però els oients no. Jo tinc una debilitat a la meva vida, que és la crema catalana. I tinc una llista. dels millors llocs on he menjat crema catalana. Tinc una llibreteta on m'ho vaig apuntant, això. Tu saps que el millor lloc on he menjat crema catalana és Sant Joan de les Abadesses?
No ho sabia.
Mira, un
no
restaurant allà
meva.
Que... No he menjat la teva, home.
Tens
si...
que posar-la en la llista.
Clar, si vol... no m'emportes. Jo, si vols portar-ne, satisfet de tastar-la en directe.
Vale, d'acord.
Val. Dit això...
Que mentidera que sóc.
Sí, ja et conec, ja. Has estat a càmping.
Sí. I plovia, se'm va trencar el cotxe, se'm van carregar l'embrague...
No sé què has fet, penitència, sí.
Molta. I hem menjat tots els dies, i
sí,
ens hem engreixat... I, bueno, i això és boníssim, perquè em sento fatal quan m'engreixo, o sigui que molta penitència.
Tu has de fer mona o no?
Sí, vaig fer una.
Sí?
Però la vaig fer jo.
Ah? Mm.
Sí, vaig fer jo mona. La meva filla va fer una altra. No,
això la com
meva...
la crema, eh?
Sí. Una via, també hi havia crema, vam fer allà
sí.
Un dinar pantagruèlic amb tots, no? Molt bé.
Escolta'm, mira, com que han passat... Jo crec que han passat moltíssimes coses aquest cap de setmana, però moltíssimes.
Les que passaran.
I les que passaran. D'aquesta setmana, Santa, què és el que més us ha cridat l'atenció? Que hagi passat... que hagueu dit... Hòstia, aquesta no me l'esperava.
La pluja.
Temporal, eh? M'ha passat el mateix. Mira que van avisar, eh? Però un que coneix els homes del temps pensa... Quan avisen... No serà per tant. Déu-n'hi-do.
Sí. Hem recuperat una mica de... el passament amb l'aigua, però clar...
Estem gairebé al 17%, eh?
Sí, però clar, el mal que també ha fet a la costa pel que estaven dient ara de les platges i tot això, també, doni-do, que una cosa comporti l'altra. Que llàstima.
Ja, abans en parlàvem amb empresaris del món hostaler, tant de Tarragona com de Girona, i ens deia que tot i això la previsió s'ha complert i hi ha hagut una bona ocupació, entre el 80 i el 90%, tant a la demarcació de Girona com a la demarcació de Tarragona, i l'altre dia llegia que es prefereix molt més el turisme interior, és a dir, el de muntanya, més que el de mar. Aquestes dates... ara la Montse ens deia que havia anat a un càmping a Sant Joan de les Abadesses, per tant... tirant cap a l'interior, no sé si vosaltres... No, tu has anat a Sitges.
Sí, però en el dia, vull dir que només he anat i tornat.
Ah, has estat
sí,
un dia,
Vaig anar la resta d'estat aquí a Barcelona.
Igual, és turisme igual.
Sí.
Jo també sóc més de muntanya, tant sigui l'època de l'any que sigui,
també,
més de muntanya que no pas a platja. M'havia agradat molt la platja de jove.
Sí. Déu-n'hi-do. Escolteu, més coses que han passat aquesta Setmana Santa, malauradament, i dic malauradament perquè ja fa temps que ho vivim, això, són dues guerres, una a Ucraïna, que no para la cosa, i l'altra a Israel, a la Franja de Gaza, on hi ha hagut episodis de molta més cruesa. No sé com ho heu vist tot plegat, com ho esteu vivint tot plegat. Perquè fa certa angoixa.
Una certa angoixa i com que tot plegat...
Avui morien dues persones, perdona, Montse, ho explicàvem a l'informatiu. Avui morien persones d'una ONG...
Sí, del xef.
Que és la famós xef espanyol, que portava menjar a la Franja de Gaza. Però quins estrens d'humanitat o de deshumanització estem arribant?
Se li ha sortit de mare tot això, i la veritat és que jo estic convençuda de que estem entrant ja a la Tercera Guerra Mundial. Que falta molt poc perquè tot fem un pet com una gla. No és broma, t'ho dic de debò, perquè és el que penso. Quan veus el mapa i vas posant banderetes on hi ha persones que estan malament del cap, que només veuen el seu petit territori, que és la seva oficina, diràs, bueno, i tenen el poder de fer una bestiesa monumental. I l'estan fent. Estan atacant llocs que no haurien de posar ni un peu. I aleshores ens estan abocant en un desastre mundial.
Sí, fa molta por.
Ahir es veien les notícies a l'hospital més gran de Gaza.
Sí.
Tot ja... Res,
tot destruït.
No, ja, tot, no, no queda res.
Això és el que ens ensenyen.
Això és el que... Sí, el que...
Hem de saber què s'està passant de debò.
Crec que llegia l'altre dia que la cadena, per ordre del primer ministre israelià, la cadena Al Jazeera no es pot veure ja al territori d'Israel. Suposo que no interessa que enfoquin segons quines imatges, que és el que deia la Montse.
Sí, sí. La dita de que en una guerra la primera víctima...
És la informació, sí senyor. I ara parlàvem de Gaza, però tres quarts del mateix a Ucraïna. Que la cosa... Semblàvem tots que seria una guerra... Pensàvem tots que seria una guerra curta. Escolta'm.
Ja portem 2 anys. Sentir l'altra vegada que feia 2 anys. Dic, no pot ser que faci 2 anys. Em semblava que era una cosa més recent, no? I la veritat és que estamos en manos de locos. I quan quieran nos vuelan, no?
L'altre dia va passar el meteorit aquell que molts pensaven que era un missil o no sé quantes coses van dir.
Sí, sí, sí.
El vau veure o no?
Sí, sí.
Sí?
Bueno, no, lo vi por la televisió.
No, aquí hi ha gent de la Rèvola que va veure en directe.
No, jo no vaig veure.
Tampoc?
Jo no, és que no sé ni què és.
Estaries dins de tenda de campanya.
No, estava en un bungalow.
Ah, el bungalow.
Sí, que feia una calor, que et mories, però bueno, molt bé.
Tia...
Clar, és que això va coincidir que uns dies abans la ministra de Defensa havia dit que era molt fàcil que un missil de Rússia arribés aquí.
Sí, no? És que Europa s'està rearmatitzant, no sé com dir-ho ara.
Rearmant.
Està rearmant davant la possibilitat d'una gran guerra de nou a Europa. Clar, és que poca broma amb això, no. Estan avisant d'això. Poca broma amb això.
Sí, lo malo es que
el Ferran no sap on ficar-se. Va ficar unes cares avui al Ferran que ja no sap on ficar-se.
Sí, sí, home.
És que l'actualitat...
Sí, 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 sí. Malauradament és el que hi ha.
Va per aquí. I, a tot plegat, si posem el focus a casa nostra, eleccions. Ui, quina... Si portaven cares sèries avui, quan he dit eleccions...
Ja te mueres.
Sort que això és ràdio, a vegades. Saps el que
no se nos ve, no se nos ve.
Exacte. Però aquí estic jo per explicar-ho.
És el traductor simultàni, no?
Sí. Avui dèiem que començàvem aquesta emissora i aquest mateix programa, les entrevistes electorals. És estrany una mica, perquè estem fora de període electoral, però ho hem decidit així. També ens agrada que vinguin abans de que comenci període electoral, que és quan comença tot el batibull i llavors és més complicat. Però avui hem començat a període d'entrevistes electorals, sigui com sigui, amb Clara Ponsatí, i aniran venint líders polítics a presentar els seus projectes. Deixeu-me que us pregunti primer de tot, quin creieu que és el principal problema al que cal trobar solució des de la política? Per a quins reptes els hi plantejaríeu als polítics per als propers anys?
Doncs que mirin una mica més per la vida normal del poble, no per els seus trobades entre polítics, que se solucionen la seva vida. No sembla que prenguin cap mesura real pel benestar del poble. I ara tu dius... que comencem, no, si sembla que no n'hem acabat. Sempre estem en campanya electoral. Són eleccions tan seguides d'una mena i d'una altra que veus que Déu és el seu modus vivendi.
Teniu aquesta sensació, Eva? Tu també tens aquesta sensació?
Sí,
perquè ara veníem de la campanya a les gallegues, ara anirem cap a les basques, anem a les catalanes... I queden les europees.
Sí, sí. És...
I espera.
4 eleccions.
Sí. I aquí una altra vegada, quan no tingui el recolzament el Pedro Sánchez, però pues, un altre.
Sí, bueno, jo penso que, una mica com diu el Ferran, no? Que en comptes de passar el temps discutint amb els altres i criticant el que un hace mal i el que l'altre també, el que podríem fer és pensar una mica en el que tenen amb el poble i en el que necessita el poble, no? Que és el que realment això deveria ser la política, no? I no que passen el temps el poder per el poder, i llavors... una mica més el que és l'educació, el que és la cultura, el que és el treball, la vivenda, vull dir...
M'agrada molt aquesta sensació que teniu respecte a... Clar, perquè els darrers dies hem vist el que ha passat al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, sobretot al Congrés dels Diputats, I de vegades, sí que és veritat que sembla un pati d'escola, allò.
Sí, és que se diu, bueno, discuten, però i què solucionen? Perquè aquí està el tema. No vull dir...
Discutir és que s'estan anatomitzant l'uns als altres.
Sí, sí, sí.
No és el mateix. Sí. Són una colla d'inoperants. Sí. Els caps que estan a dalt de tot, tret d'algun, són bastant poc, com ho diria jo, seriosos en aquest sentit. Mm-hmm. No està, penso que són persones que no estan preparades, aquest és el problema. Perquè hi ha persones que estan al banc que segurament seran molt més bons que ells, però bueno, no són els més importants. I aleshores ens estan convertint en una societat que no creiem en res, que ja donem per bo tot el que fan, perquè ja ens ho esperem, i aquí què? Inoperants total, venuts, no sé, estan només per interessos de partit. I això a la llarga va fer mal. Cada dos per tres surt un partit nou. Què? Què fem amb això?
Això segur que ho heu escoltat més d'una ocasió i trobo que és bo que ho comenteu vosaltres. Creieu que falten lideratges polítics seriosos? És a dir, jo crec que veniu d'una etapa i d'una època amb... Agradi menys, jo no estic parlant del color polític, eh? Agradi més o agradi menys les idees polítiques dels personatges que hi ha. Però venim de lideratges polítics inqüestionables, com a casa nostra Jordi Pujol, per exemple, o com a l'estat espanyol Felipe González, o inclús com José María Aznar, perquè no, que un líder fort polític, no? Que quan parlava se l'escoltava. Ja no parlo ni d'Adolfo Suárez, ni etcètera, etcètera. Però creieu que ja no hi ha lideratges tan sòlids com aquests?
Totalment d'acord. Totalment d'acord. L'únic que ha tret cap és Puigdemont. I estic segura que s'han posat les eleccions en aquest moment perquè no pugui, perquè l'amnistia no estigui encara en marxa. I d'aquesta manera poder-lo...
Ties, que estàs seguint el seu procés.
Sí, sí. Bueno,
tot el ja, tema de l'amnistia, ja, ja. Que ja van dir que tardaria 2 mesos.
Sí, sí, clar.
És que el trist és que... El pitjor és que... partits que són similars en les seves idees, per dir-ho d'una manera, siguin els que lluiten entre ells. Ja. Sí. Què passa entre Esquerra i Junts? Van a la grenya. Per què? Perquè són els que lluiten per un mateix espai.
Vull dir una cosa, eh?
Això ja ve de lluny.
Ara.
Ve de lluny.
Que no li agafi ningú per sorpresa, perquè les guerres entre Esquerra Republicana i Convergència són històriques.
Ja.
Sí, sí.
Sí, sí.
Però a més amb la que està caient ara mateix a nivell mundial, vull dir, tindrien que posar-se les piles i en comptes, no sé... Jo l'única vegada que he notat que hi havia una mica d'unió i que pensava una mica és quan va haver l'atemptat aquí a Barcelona. Que llavors semblava, almenys en aquell moment, no?, que estaven units tots per una causa, no? I però quitado esto, vull dir... en comptes de fer pues, campanya per solucionar els problemes, i més amb tot el que et pot vindre, no hi ha cap unió de res.
Mira, em queden pocs minutets, però encara vull plantejar-vos una altra cosa, que jo crec que està molt bé, i si ens estigués escoltant algun líder polític, per què no, que s'ho apunti, això. Vosaltres creieu que des de la política es tenen en compte les opinions o es diuen prou... es posen sobre la taula prou objectius que afectin de manera directa la gent gran? Vosaltres us sentiu interpel·lats? Perquè moltes vegades es parla de si els joves es senten interpel·lats per la política. I la gent gran? La gent gran se sent interpel·lada per la política?
Jo diria que estem desenganyats. La gent gran som gent que acumulem experiència. No fem anys. I què passa? Que has vist darrerament com actuen per lo que deies els polítics i ja pues, és el que dèiem abans, que ja estàs una mica fastiguejat d'això i ara una altra vegada de relacions. I sembla que entre unes i altres la campanya electoral sempre que no para, sempre és la mateixa.
Sí, estàs una mica desenganyat i al final el que passa que et cremes, no? I llavors ja és com que passes una miqueta sense perdre les idees ni el que tu desitges, no? Però una mica et quedes desenganyat, no? De, un altre cop el mateix, un altre cop estan barallant, no veus una solució a un curt termini, o sigui, un termini curt. I, bueno, sí, una mica et desenganyes de tot això.
Montse.
Bueno, sí, la sensació és aquesta, però a mi sí que m'interpel·la, eh?
Sí?
Sí, home, i tant. És que si tots ens trobem tan desencisats, apaga i cierra. Això no pot ser, què vols que et digui? Hem de moure una mica el que tenim al costat. Jo fa molts anys no parlava mai de política, ni m'interessava, ni res. Però ja fa uns anys que
sí. Però tu et sents escoltada per la política?
Jo no ho sé si m'escolten o no m'escolten.
Aquesta és la pregunta,
jo no ho sé, però jo penso que no escolten ningú. Perquè si tu mires cada una de les aspectes del món, de la societat, tothom s'està queixant de la seva parcel·la. Sí, sí. És un clam generalitzat, o sigui, què faran amb la gent gran? Pues estupendo, mira.
I el jovent...
Ja votarem, què hem de fer, no?
I el jovent, cada vegada
hi ha més gent gran.
No us valuteu, que anem a les 11 i escoltarem a Júlia Julbe com ens porta les darreres notícies. Ferran Serra, Eva Vives, Montse Lamua, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia a tothom.